COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Els efectes de la sequera ja són aquí. El canal d'Urgell pren una decisió històrica. Aquest dimarts, tancarà el canal principal per garantir l'aigua de boca i la supervivència dels arbres. Mai ha hagut de prendre aquesta decisió amb la seva història. Tots els cultius deixaran de regar. Fa 4 setmanes que s'havia obert la campanya i el canal obrirà periòdicament pel consum humà i per regar els arbres perquè no morin, en dates encara sense confirmar. Conseqüències. S'ha perdut la producció de secà, no plou, i s'haurà d'arrencar la fruita dels arbres. No es pot regar per salvar el propi arbre i que l'any que ve pugui produir. Pagès de Preixana, Josep Baró, a COPE Catalunya i Andorra.
Tot el que podien fer de panis o cultius d'estiu, pues, no en podem fer cap. Ja tenim les terres preparades, tothom esperava a veure si ploia, no ha plogut, i ens han dit, mira, pues, tanquem canal, no es pot sembrar res, i només tindrem aigua per subsistir els arbres, la fruita també possiblement a l'arbre a la terra, perquè només tenim l'aigua justa perquè els arbres es morin i prou, ens han dit.
Dilluns ha convocat a Pere Aragonès la taula agrària per la sequera. Dilluns, quan els pagesos ja no tenen aigua per regar. Tard, molt tard. Però, en canvi, aviat, corrent i de pressa, a un mes de les eleccions locals, anem a canviar la llei de la vivenda per abaratir el lloguer, això se'ns diu. I tots els experts coincideixen. No pot resoldre res. Per què? És la falta d'oferta el que està pujant els preus. Gairebé 1.000 euros a la ciutat de Barcelona. I amb aquest soroll, més legislació, el risc de la morositat sense cobertura, doncs si un té un pis, molts diuen, mira, el tanco i espero. Menys oferta al mercat. Tothom sap quina és la solució final. I és a curt termini, molt complicada, però és la construcció de vivenda pública, d'habitatge social, que a una ciutat com Barcelona està a un 2% del total. Bona tarda, sóc Sergi Tor i avui a Catalunya estan passant més coses. Mar Puerto, bona tarda.
Bona tarda, Sergi. Els Mossos han detingut 4 persones per provocar aldarulls i agredir un agent a Salou. Els detinguts es van enfrontar a una patrulla i va haver-hi una agressió a un dels agents que va patir lesions greus. S'ha detingut 4 persones per un delicte d'atemptat a agents de l'autoritat. En política, Ciutadans denuncia a la Junta Electoral la presència de símbols independentistes a la façana de l'Ajuntament de Vilafranca. El regidor Eladio García ha exigit la retirada d'un llaç groc i d'una pancarta i sosté que es tracta d'una qüestió de neteja democràtica. A tot això, el jove, acusat de matar l'encarregat del club de tir de Canovelles, ingressa a la presó de joves a la Roca. A l'home de 19 anys se li imputen els delictes d'homicidi o assassinat, 2 detencions il·legals, tinença il·lícita d'armes i un delicte de resistència o atemptat en connexió amb delictes lleus de lesions. Pel que fa a sanitat, Salut llença una eina perquè els pacients d'ELA participin activament en les decisions sobre opcions de tractament. La iniciativa ofereix informació clara, pràctica i rigorosa per garantir-los més autonomia. En educació avui, però, hem d'informar que els docents interins catalans triaran on fer classe per comarca i no per municipis com feien fins ara. L'àmbit d'elecció s'ha ampliat a la comarca perquè l'obligació de la Conselleria d'Educació és donar servei a tot l'alumnat, visqui en municipis grans o petits. I acabem, doncs, explicant que l'alcaldessa de Montcada apressa a Espanya a adjudicar les obres després d'una nova mort al pas a nivell. Laura Campos exigeix màxima celeritat per començar el soterrament que té el contracte autoritzat des del mes de desembre.
Gràcies, Mar. Busquem ja tot seguit l'actualitat en desarrollo. I comencem per aquest divendres amb el sol de migdia que es combina amb alguns núvols, però d'aigua avui poca cosa. Demà dissabte serà ja un dia més insegur, amb ruixats a Ponent i al nord, mentre que la Diada de Catalunya, la Diada de Sant Jordi, d'aquest pròxim diumenge, pinta molt més tranquil·la amb temperatures estables. Hores d'ara tenim Tarragona amb 17 graus, Barcelona amb 19, Girona 22 i Lleida compte 24 graus amb aquest dia d'abril. Andorra registra 19 graus. Busquem ja tot seguit l'actualitat del trànsit. A portes ja d'un divendres de sortida del mes d'abril, busquem incidències actuals. Servei Català de Trànsit, Eduard Sánchez, bona tarda.
Hola, bona tarda. En aquests moments ens queden aturades encara a la C60, on hi ha hagut un accident a l'altura d'Argentona. Queda un carril tallat en sentit Granollers i encara uns 3 quilòmetres, 2-3 quilòmetres d'aturades en aquest punt de la via. On ha millorat molt el trànsit és a l'autopista P7, a la zona entre Montmeló i la Roca, ja sense aturades en sentit nord. Sí que és cert que més avall, al tram de Sant Cugat, hi ha aturades uns 2-3 quilòmetres en aquesta AP7 en sentit sud, en sentit Tarragona. Aturades que també, d'altra banda, es van notant, van augmentant a les dues rondes en sentit Besòs, a la ronda de dalt des de Pedralba fins a Vallcarca i a la ronda litoral de Zona Franca a Montjuïc. És tot, bona tarda.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
I avui, amb aquest informatiu migdia de COPE Catalunya, volem posar la nostra mirada a les presons. Sí, no ens podem oblidar de les presons, ni dels seus treballadors, ni tampoc dels interns. Volem saber com està l'actualitat a l'interior d'aquests murs. Una experiència dura amb l'objectiu de rehabilitar l'intern per tornar a viure en societat. Hi ha diversos àmbits. L'àmbit dels treballadors, les agressions que estan patint per part d'un grup més violent i també la funció de la pròpia presó. Amb personal, el Departament de Justícia ha convocat 350 noves places i per millorar els serveis de suports metges i jurídics. Perquè a hores d'ara continua i malauradament s'està incrementant les agressions per part dels reclusos més perillosos. El sindicat CESIF ha xifrat amb 577 els funcionaris atacats per presos l'any passat, amb centres com Brians, Quatre Camins, Brians 2 i la presó de joves de Barcelona com els més conflictius i amb una alta taxa d'agressivitat. Avui, a Herrera en COPE Catalunya i Andorra, hem escoltat de primera mà el testimoni de l'Albert, un funcionari que va ser agredit per un reclus i que està treballant en diferents presons de Catalunya, ha viscut, doncs, situacions d'altíssim risc. Què és el que ens ha dit Clara Fernández?
Sí, Sergi, una agressió que, tot i haver passat fa més d'un any, encara no ha oblidat. A COPE Migdia ens ha explicat com va passar tot i quines són les seqüeles que encara pateix a dia d'avui.
Alguien dejó un colchón en una galería. Yo, como jefe de módulo, ordené que se bajase el colchón y que se tirase a la basura. Se internó, se negó. Yo, evidentemente, pues le dije que yo le pagaba para hacer ese trabajo y si no, pues tendría que buscar a otro interno, que lo quisiese hacer. Me dirigí hacia mi oficina y entonces, pues, me golpeó con el puño y me produjo una fractura en el hueso orbital. Estuve 15 días en el hospital ingresado, perdí resolución en la visión del ojo izquierdo. Bueno, la parte superior izquierda del labio no la siento, la tengo muerta. Tengo dientes que no noto. Y luego una lucecilla que me da dando vueltas en el ojo.
Uns danys que l'acompanyaran tota la vida. A ell i als més de 500 funcionaris de presons que l'any passat van ser agredits per part de reclusos. Així ens explicava l'atac que va patir un company seu i que ell va viure en primera persona.
Compañero mío, le cortaron la cara desde la oreja hasta la boca con una cuchilla. Le tuvieron que poner 60 puntos de sutura en la cara. Aparte, bueno, fue muy duro aquello.
Pel que fa a aquest creixement desmesurat en les agressions als funcionaris de les presons catalanes, l'Albert parla de causes multifactorials, tot i que destaca com la principal el fet que no siguin considerats agents de l'autoritat.
Un conductor d'autobuses és agente de autoridad. Me parece fantástico porque se hace cargo de personas, ¿no? Un maestro es agente de autoridad. Yo creo que es incomprensible que un funcionario de prisiones no esté considerado agente de autoridad. Hay una sensación de impunidad, ¿no? Porque nos agreden y no hay unas consecuencias. Nuestras únicas herramientas son un bolígrafo y luego llevamos unos guantes de anticorte.
Des del 2020, les dades oficials apunten a un elevat increment de les agressions, de 284 fa 3 anys a 537 l'any passat. Els sindicats, però, no estan d'acord amb aquestes xifres i eleven les dades del 2022 a un total de 1.231 incidents entre agressions greus, lleus i temptatives d'atac. Una diferència amb les dades oficials de la Generalitat de quasi 700 agressions.
I saludem a l'informatiu migdia de COPE Catalunya i Andorra, Jordi Enjuanes, que és treballador del centre penitenciari de Lledoners i, a més, col·laborador del grup EGIES d'investigació de la Facultat d'Educació Social i Treball Social Pere Tarrés. A més, Jordi Enjuanes és coautor d'un llibre amb Janina Díaz, Una presó educadora, història, propostes i intervencions per no tornar-hi. Jordi, benvingut i bon migdia.
Hola, bon dia, què tal?
Per cert, quin és l'objectiu d'aquest llibre, Una presó educadora?
El llibre té un doble objectiu. Per un costat, el que vol fer és explicar la tasca que fan els educadors socials dins de presó i, per extensió, sobretot, és explicar què és, com es fa i com es treballa dins un centre penitenciari. Una mica trencar els mites que segurament la pròpia premsa, els mitjans de comunicació, però sobretot el cine i la televisió ens han anat d'alguna manera venent o explicant que realment el treball dins un centre penitenciari és un treball educatiu, és un treball d'aposta cap al procés de transformació de les persones i que els professionals que som precisament anem abocats cap a aquesta línia, una línia de reparació i d'alguna manera de construcció de noves identitats.
Per ser una pregunta de tipus personal, quan estem parlant de crims molt mediàtics per la seva cruesa i que a més impliquen a vegades a menors d'edat i que tenen una duresa total i absoluta i ja una condemna amb la presó permanent revisable, amb aquesta figura, Jordi Juanes, està d'acord amb aquest tipus de crims o no?
Gens. És a dir, la
però
figura de la presó permanent...
M'hauràs de justificar bé davant d'una societat que a vegades, davant d'uns crims, demana en aquest cas la paraula justícia o venjança.
És que aquí està, precisament, tu ara acabes de dir una paraula molt clau, és a dir, què és el que ens demana la comunitat? Ens demana que realment siguem o donem resposta per allò que hem estat creats, que és evitar la reincidència i assegurar processos de reinserció, o donar resposta a aquesta set de venjança que d'alguna manera ens hem anat inculcant. La nostra finalitat no és la de donar venjança, no és la de venjar. La nostra finalitat és evitar que hi hagi un nou delicte. Perquè el primer delicte, malauradament, i evidentment ja m'agradaria que no hi fos, però ja està fet. Llavors el que hem d'assegurar és que no hi hagi un segon. I evidentment, molt menys, un tercer i un quart. Llavors, la presó permanent revisable no és la solució. El tractament, l'acompanyament, la intervenció de professionals amb aquesta persona és la que ens portarà, segurament, a que no hi hagi nous delictes. Figures com la presó permanent revisable o l'augment de penes de manera desmesurada no porta a cap solució, a cap. La presó permanent revisable vol dir que durant molts anys aquest senyor estarà aquí dins, però arribarà un moment que podrà, caldrà valorar-ho, però podrà sortir. I què farem amb ell fora? És a dir, vols dir que no val la pena sortir abans i que una vegada estigui fora tingui les condicions de vida perquè no torni a cometre aquest delicte? I pot ser. Totes les persones que estan a presó tenen capacitat de ser reinsertades. Totes. Falta aquí un element clau, que és la motivació al canvi, que és la que els demanem i que és una mica la nostra feina, és motivar aquest canvi.
Però el teu argument, que és molt vàlid, pot xocar a vegades amb el que és la realitat, perquè, per exemple, hem escoltat a molts delinqüents internacionals i també, per exemple, on és d'ara un dels problemes bàsics que hi ha a nivell policial a Catalunya i a Espanya, que és el tràfic de marihuana, dient que arriben aquí i no pas a França, perquè el Codi Penal espanyol és molt més laxe que no pas el francès.
Sí, és molt més laxe...
Ni parlo d'aquest tipus de delicte, eh?
Sí, és molt més laxe des del punt de vista punitivista, però des del punt de vista reinsertador, quin és més eficaç? I a mi em preocupa molt més que sigui eficaç, que sigui... Pot ser laxe, però sigui eficaç. Llavors, jo el que busco, i d'alguna manera el que nosaltres estem treballem i pel que nosaltres orientem la nostra acció és per assegurar que les persones no tornin a cometre delictes. Fins i tot els perfils que tu m'estàs explicant són persones en les quals s'hi pot treballar. Necessitem temps, i això no vol dir que no hi hagi d'haver temps de condemna. Això no estic dient, que no hi hagi d'haver condemnes. Però segurament el on i com hem de complir la condemna serà l'element clau que ens permetrà assegurar que no tornin o no segueixin fent aquest tipus de delictes.
Jordi Juanes, coautor del llibre Una presó educadora, història, propostes i intervencions per no tornar-hi. Gràcies per estar aquí a l'Informatiu Migdia de COPE Catalunya i bon dia.
Bon dia. Gràcies.
I acabem de sortir de les dies de Setmana Santa, però ja comencem a planificar les vacances d'estiu, ja sigui el mes de juny, juliol, o les majoritàries d'agost. Atenció, perquè amb aquesta planificació, i després ja, afortunadament, la tenim ja oblidada la pandèmia, doncs hi haurà moltes destinacions als països que anomenem tropicals. I pren nota si tens aquesta destinació o aquest objectiu del que ara t'expliquem. L'Hospital Clínic de Barcelona té en funcionament una app per fer seguiment telemàtic i continu dels viatgers que van a aquests països on abunden, en aquest cas, malalties tropicals. Belén Heredia té més detalls.
L'objectiu de l'aplicació que s'estrenarà en poques setmanes és que el viatger se senti acompanyat durant el procés en el que es posa malalt a l'estranger. Així doncs, des de l'aplicació, el pacient podrà rebre ajuda i consells en tot moment d'un metge del Servei Internacional. El cap de Salut Internacional de l'Hospital Clínic de Barcelona, José Muñoz, explica el funcionament.
Ells el que veuran, els viatgers, és una aplicació mòbil que et descarregues amb un codi QR i que llavors s'engega, diguem, el primer dia de viatge i et va preguntant cada 2-3 dies com et trobes. I tu li dius bé, l'aplicació et deixa en pau i no et va molestant. Però al moment que tu et trobes malament, et fa unes preguntes i pots entrar en contacte amb un metge del nostre Servei de Salut Internacional, que està de guàrdia per això, i que pots interactuar amb un xat.
Durant la pandèmia, la gent va viatjar un 70% menys i ara estan tornant amb moltes ganes. Per aquest motiu, Muñoz considera que aquesta aplicació mòbil és necessària, ja que la medicina i la salut han de ser un aspecte global per les malalties que poden haver-hi a la resta de països.
En alguns països, i especialment d'Àfrica i altres llocs, degut a la pandèmia del Covid, hi ha estratègies que s'estaven fent molt bé de control, per exemple, per la malària o per alguns paràsits intestinals, que s'han interromput degut al Covid, tot separat. I com separat aquí, separat en molts d'aquells països.
I és que després de la Covid, moltes de les estratègies de vacunació que estaven establertes també s'han aturat, fet que pot provocar més malalties a l'hora de viatjar. Per tant, hem d'animar els viatgers a tenir cura de la seva salut fora del territori. I gràcies a la nova aplicació poden ser coneixedors de la situació mèdica del país que visitin.
I amb crònica política, el grup de Vox al Parlament de Catalunya demana explicacions al govern del que consideren un malbaratament del diner públic. Reclamen en aquest cas a conèixer més detalls perquè es destinen gairebé 4 milions d'euros que van a parar i també destaquen el seu volum als 114 punts d'atenció al Servei d'Atenció Integral al col·lectiu LGTBI. Yolanda Canales.
Què són aquests punts d'atenció? Serveixen per a informar, acompanyar i sensibilitzar persones i entitats sobre l'orientació sexual, l'expressió i la identitat de gènere i per prevenir la LGTBI-fòbia. És el que es diu textualment al web del Departament d'Igualtat. A més, també s'encarrega de tramitar el canvi de nom de les persones trans en la documentació d'àmbit català, bàsicament la targeta sanitària, i d'assessorar sobre els tràmits necessaris per canviar-lo en la documentació d'àmbit estatal. I tota aquesta xarxa costa 3.741.000 euros. Quina demanda té? Doncs l'any 2021 va atendre 258 incidències i consultes i l'any passat 423. És la resposta que li ha fet arribar la consellera d'Igualtat i Feminismes, Tània Verge, a Vox. Precisament, el portaveu parlamentari de la formació, Joan Garriga, es pregunta per què ha d'haver un servei especial per a persones LGTBI i no per altres col·lectius que també ho poden passar malament. Recorda que la Constitució estableix la igualtat entre espanyols sense discriminacions i això és el que està passant, diu, amb aquesta xarxa, que està discriminant els que no són d'aquest col·lectiu LGTBI. Però per Garriga, el que amaga tot plegat és la creació d'un xiringuito on col·locar a amics i afins, quan els diners es podrien dedicar a beques o ajudes socials.
La Generalitat lo que hace con este tipo de campañas, con este tipo de despilfarros y hasta 4 millones de euros es discriminar a los que no son de este colectivo LGTBI. Con casi 4 millones de euros para 114 chiringuitos que suponen, al fin y al cabo, porque se les ve el yautó, más agencia de colocación de amiguetes. Y por supuesto, una renuncia al dinero público, pues para, por ejemplo, cosas que tendríamos que atender entre todos, como son becas comedor o otro tipo de ayudas sociales.
Així mateix, també s'ha conegut que el govern ha gastat des de 2020 uns 140.700 euros en cursos de capacitació per a l'abordatge de la violència masclista, cursos destinats als professionals de l'administració pública.
I avui estem analitzant amb el sector immobiliari la nova llei d'habitatge aprovada pel govern central aquesta setmana i que és una còpia de la llei catalana del Parlament de Catalunya que en matèria de rebaixar doncs, el preu dels lloguers no és que hagi donat a gaires bons resultats. Ja sabem, el preu del lloguer de Barcelona és de 1.077 euros, únicament 3 euros menys que el salari mínim interprofessional. Tots els experts alerten que la normativa generarà inseguretat jurídica tècnica amb noves exigències pels propietaris i empitjorarà l'estat de cases i sobretot l'oferta de pisos de lloguer. Recordem que la llei limita les pujades del lloguer a un 3% al 2024 i que de cara al 2025 la pujada mai podrà ser superior a l'IPC. A més, contempla de que els propietaris són els que hauran de pagar íntegrament els honoraris de les immobiliàries. Els entesos en el sector immobiliari ho tenen clar. La nova llei no aportarà cap solució al problema de la vivenda, perquè no farà augmentar l'oferta de pisos de lloguer ni tampoc afavorirà una rebaixa del preu. Ricard Álvarez, un panorama molt complicat de cara al futur, no?
Viure de lloguer a Catalunya cada dia és més car. La mitjana a la ciutat de Barcelona és de 1.077 euros, 3 euros menys que el salari mínim. A Catalunya la mitjana és de 814 euros. A la majoria de grans ciutats el lloguer s'ha disparat. A Barcelona i Girona gairebé un 12%, a Badalona i Reus un 10% i a l'Hospitalet de Llobregat, Mataró i Lleida entre un 6 i un 8%. I els experts diuen que la nova llei empitjorarà la situació, agreujarà la falta d'oferta i els preus augmentaran. Així ho ha dit a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra, el director general de l'Agència Negociadora del Lloguer.
Claro, los precios subirán al constreñirse la oferta. Es de cajón, oferta y demanda, ¿no? Esta nueva ley hará que los arrendadores desplacen sus inversiones, hablo de arrendadores de viviendas, ¿no? Desplacen sus inversiones hacia otro tipo de alquileres donde no les afecten estas limitaciones. Hablamos de alquileres turísticos, hablamos de alquileres de temporada, alquileres d'habitacions, tot això va augmentar.
S'hi afegeix l'inseguretat ciutadana i el risc de morositat. La falta d'habitatge social i públic és l'eix del problema. Un 2% a Barcelona, lluny de la ràtio europea, que és del 10%.
I saludem a l'informatiu migdia de COPE Catalunya i Andorra, Ferran Font, director d'estudis de pisos.com. Ferran, benvingut i bon migdia.
Hola, bon dia, com anem?
L'autèntic cavall de batalla sempre té una paraula, falta d'oferta. Ferran, tu creus que amb aquesta mesura aprovada pel govern central es revertirà?
Doncs difícilment, perquè aquesta nova llei de la vivienda, que encara no sé en la forma definitiva, però que sí que té l'objectiu de mobilitzar habitatge buit, de generar més habitatge social, difícilment ho aconseguirà, perquè moltes d'aquestes mesures que pretendent tirar endavant, el que fan és afegir menys seguretat, menys previsibilitat, més inestabilitat al mercat de lloguer, i això doncs pot provocar que els propietaris, que generalment, o sigui, en gran mesura són petits propietaris, doncs acabin retirant els seus immobles al mercat de lloguer. De fet, és una cosa que ja està passant des de fa un parell d'anys, i a pisos.com ja estem veient com l'oferta disponible del mercat de lloguer en general, doncs ja s'està disminuint, i està disminuint actualment. Hi ha un 40, un 50% menys d'habitatges de lloguer disponible que fa dos anys. Per tant, diguéssim que aquesta inseguretat, aquesta falta d'un marc jurídic estable, doncs fa precisament que aquesta oferta disponible vagi caient.
Estem parlant també de la falta d'habitatge públic. Evidentment, aquest seria un tema de molts anys, perquè no se construeix un edifici ni en 6 mesos ni en un any, sinó que requereix, en aquest cas, una planificació de moltes dècades, i que se fes també vacunat fins i tot a canvis polítics, que pogués haver-hi a ajuntaments o a comunitats o a governs, perquè, clar, és que és una xifra irrisòria, no?, el pes públic de vivenda que hi ha a Catalunya i a Espanya.
Sí, de fet... Un dels principals problemes que presenta aquesta nova llei de vivienda és precisament la falta de consens entre diferents grups polítics. Hi ha, de fet, les competències estan transferides a les autonomies, i, per tant, l'aplicació d'aquesta nova llei i l'aplicació de totes aquestes mesures doncs dependran de les autonomies, i ja hi ha hagut un partit polític que ha dit que allà on governi no s'aplicarà. I pel que fa referència a l'habitatge públic, òbviament, doncs hi ha molt poc habitatge públic, tant a Espanya com a Catalunya. Estaríem parlant que Espanya, per exemple, estem al voltant del 2,5% d'habitatge públic. Això està per sota del mig milió d'habitatge públic. Si ens volguéssim posar a l'alçada d'Europa, que està al voltant del 9%, pensem que s'haurien de construir al voltant d'un milió d'habitatges més d'habitatge social. El mateix passa més o menys a Catalunya, que estaríem parlant d'aquí a Catalunya, aproximadament, i especialment a Barcelona, estaríem al voltant d'un 2% d'habitatge social. I, per tant, hi ha molta feina a fer, com a mi, per arribar a aquest 9-10% que hi ha de mitja a la zona euro.
Per acabar, una família ara estàndard, que potser doncs hagi heredat doncs el pis dels seus pares, què fa? El ven, el posa al mercat de lloguer, es retreu, o cada cas és diferent, eh? O hi ha un marc general de comportament?
Òbviament cada cas és diferent, però el que sí que és cert és que aquesta manca de marc regulatori estable, no només això, sinó el soroll que hi ha amb nova llei de vivienda, amb preus de lloguer topats, actualitzacions de preus també topades, amb notícies que hi ha sobre ocupació, amb notícies que hi ha sobre impagaments. De fet, la situació no convida doncs en el moment jo d'anar, per exemple, un habitatge, a afegir-lo al parc d'habitatge de lloguer. De fet, sota el meu punt de vista, i més quan hi ha més d'una persona que està involucrada en aquesta herència, doncs en constat el que estarà succeint. És que és molt més senzill treure l'habitatge al mercat de compra i, diguéssim, que treure's un problema de sobre i capitalitzar a través de la venda de l'actiu.
Ferran Font, gràcies per estar aquí a l'informatiu migdia de COPE Catalunya i bon dia.
Com sempre, un plaer.
I amb aquest divendres al migdia ja tenim l'aire de Sant Jordi. Quan Sant Jordi cau en diumenge, com és el cas d'aquest any, no únicament doncs, jo crec que és una mala decisió, cau cada 7 anys, però és que s'amplifica Sant Jordi. Avui divendres a la tarda ja es començarà a vendre roses i flors, demà dissabte segur i diumenge el dia gran. A volta de pausa parlem d'un Sant Jordi que s'espera i es confia que sigui més espectacular que mai.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Sigue a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope.
Por fin llega el fin de semana. No dejes que un dolor de cabeza te impida disfrutar de él. Por un fin de semana sin dolor con Ibudol de Kern Pharma.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Dos cositas. La primera, me ha subido el precio del seguro a pesar de que a mí nunca me han puesto una multa. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Me toca la revisión del coche.
Eurorepar Car Service.
Necesito un taller cerca de casa.
Eurorepar Car Service.
Quiero la mejor relación calidad-precio.
Eurorepar Car Service. Tu taller multimarca de confianza es Eurorepar Car Service. Eurorepar Car Service. Ahora, ven a descubrir las ofertas del 20 aniversario.
¿Por qué las cosas que más valoramos las decimos despacio? Os venís a casa, preparo un picoteo, abrimos un Viñalbal y los momentos que valen deberían durar más. Viñalbal, por las cosas que valen.
El próximo lunes, coincidiendo con la Semana Mundial de la Inmunización, vive la linterna desde el nuevo laboratorio de Moderna en España, único en el mundo fuera de Estados Unidos, y descubre la ciencia del ARN mensajero y sus investigaciones. Todo en la linterna. El próximo lunes, con Moderna. ARN mensajero, la tecnología que puede cambiar el mundo de la medicina.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
6 milions de roses i el mateix preu que l'any passat. Aquesta és la previsió dels floristers de Mercabarna per aquest Sant Jordi. Les flors són ja de Colòmbia, Equador i Holanda, que concentren ja més del 90% del mercat. En una campanya que ja comença avui a la tarda i que acabarà diumenge. És un Sant Jordi de 3 dies i amb alguns canvis per adaptar-se als nous temps, com ens explica la Mireia Alfocea.
La Diada de Sant Jordi evoluciona amb els anys i això ho notem també en el tipus de roses que compren les noves generacions. Es preveu que les roses més venudes seran les vermelles, com marca la tradició, però aquest any també han augmentat la popularitat les roses tenyides de tots els colors. Això s'atribueix a que cada cop més regalem roses dedicades especialment al tipus de persona que les rebrà. Així ho explica la directora de l'Escola d'Art Floral de Mercabarna Flor, Rosa Valls.
Qui vol una rosa vermella té un caràcter molt més extrovertit. Qui vol una rosa
rosa és un caràcter molt més dolç, molt més romàntic. Pues la blanca ja és un amor més pur, que se n'hi diu. És aquells que a vegades no volen la vermella perquè encara és massa simbòlic, però volen regalar una rosa. Ja ens regalen una rosa blanca perquè deixa de ser tan simbolisme com una rosa vermella.
Però i com hem de cuidar les roses per tal que ens durin més? Rosa Valls ens aconsella el següent.
Que les roses durin més. La tija no té fulles quan estan a l'aigua, perquè així, si no té fulles en l'aigua, no podreix l'aigua. Segona, cada dos dies canviarem l'aigua. Després tallarem la tija, no amb tisores. Amb un gabinet tallem la tija directament i no es fa malbé. També a l'hora de posar-la a casa, millor posar-la en llocs on no hi hagi corrent d'aire.
Els ornaments que acompanyaran la flor típica de Sant Jordi també varien, i és que cada cop més deixarem de veure el plàstic i rebrem la rosa amb ornaments naturals fets de paper, fusta, cartró o sac.
Totes les editorials de llibres que presenten les seves últimes novetats. El ventall és amplíssim, amb tots els idiomes. Però a banda del llibre i de la rosa, a Sant Jordi hi ha moltes activitats per fer, Mar Puerto.
Sí, per exemple, si et dius Jordi o Jordina, estàs de sort aquest 23 d'abril, perquè a banda de tenir el sant en un dia molt destacat, especialment a Catalunya, també podràs entrar de manera gratuïta a la Sagrada Família. Caldrà acreditar amb el DNI que realment et dius així i es podrà anar amb un acompanyant. Una iniciativa solidària que ens explica el president delegat de la Junta, Esteve Camps.
No tan sols és la festivitat de Sant Jordi, que és una festivitat fantàstica i molt estimada, sinó que també volem que arribi el tercer sector, que potser no ha viscut per les circumstàncies que siguin o les dificultats econòmiques, la festa de Sant Jordi, que puguin gaudir d'aquesta joia que és la festa de Sant Jordi.
A més, un bon pla per Sant Jordi també aprofiten el bon temps i l'ambient primaveral és fer el primer, el segon o també, per exemple, el desè gelat de la temporada. La gelateria Badiani presenta entre avui fins diumenge el gelat de Sant Jordi i que ens explica la Desiree, la jefa de producció de la gelateria.
S'ha elaborat con nata i con salsa de fresas. Després s'ha decorat con rosas i llibres de chocolate. Metemos la nata en la màquina, se hace una pasteurizadora de nata, la metemos en la màquina, sacamos el helado de la màquina, després le echamos el variado de fruta, de fresa, i lo decoramos con amor.
I si parlem de menjar, s'heu de saber també que el millor pa de Sant Jordi aquest 2023 es fa a Barcelona, concretament al districte de l'Eixample, en el forn Sant Josep, amb Emili Feliu al capdavant.
Són tres masses diferents, una que és un pa de nous, un pa de sobrassada i un pa de formatge mental. I amb aquestes tres masses es fa de forma concreta i es fa un pa que quan l'obres sobre la senyera, les quatre barres. Queda per fora un envoltori de nous i al mig de les quatre barres.
Doncs ja ho sabeu, si encara no teniu del tot clar què fer aquesta diada de Sant Jordi, opcions en teniu i de ben variades.
I un nou festival, Les Nits de Barcelona, agafa el relleu dels Jardins de Pedralbes amb 30 espectacles innovadors. Quins seran, Joan Gual?
Efectivament, el Festival de les Nits de Barcelona acollirà diferents artistes, com Antoni Orozco, els Amics de les Arts o Sebastián Yatra. Es farà el mes de juliol i tindrà lloc als coneguts Jardins de Pedralbes. Fins a 30 artistes diferents actuaran al recinte i s'uniran diferents àmbits com el circ, la dansa, el teatre o altres branques de l'art no convencional per tal de presentar artistes emergents.
Les Nits de Barcelona serà un festival responsable, serà un festival inclusiu. Serà un festival experiencial i que esdevingui un punt de trobada cultural de referència de la ciutat de Barcelona.
La unió d'artistes nacionals i internacionals com David Bisbal, Tom Odell i Mariona Escoda en aquest espai centenari faran que tots els públics tinguin el seu espai durant les nits que duri el festival.
Serà accessible a tots els públics i butxaques, important. Tindrem nits familiars, tindrem nits infantils, nits per joves o nits per un públic més adult.
El festival anirà del 27 de juny fins al 26 de juliol i l'objectiu principal serà acollir com més gent millor i crear un espai eclèctic innovador.
Us oferim ara la notícia Càritas del dia.
Lluny de desanimar-nos, l'augment del sensellarisme ens impulsa a treballar tant o més que el primer dia. Des dels inicis defensem que tothom té dret a una llar i cada vegada són més les persones, col·lectius i administracions que constaten aquest problema. L'augment dels preus del lloguer ha situat la dificultat d'accedir a un habitatge assequible com un problema comú que no només afecta les persones més vulnerables, sinó que impacta bona part de la ciutadania. En aquest sentit, la frontera entre els que no tenen una llar i els que la tenen gent cada cop és més permeable. D'altra banda, ens preocupa que les persones que dormen al carrer siguin cada vegada més i més joves. El jovent és víctima d'una societat que té el deure de protegir-los, però que només els ha mostrat un món on tot era possible.
Si voleu col·laborar, truqueu al 93 11 27 010. Contacteu al web caritas.barcelona. Atenció al donant @caritas.barcelona.
I en 10 minuts arriba Esports Cope amb Joan Batllori. Quina jornada que ens espera, Sant Jordi. El calendari ja apreta i les emocions que seran fortes perquè hi ha molt en joc. Joan, bona tarda.
Bona tarda, Sergi.
Molt en joc, eh?
Sí, 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 efectivament. El Barça té un avantatge molt gran a la Lliga, però ve del que ve... ve de no guanyar els tres darrers partits, a més tres partits sense marcar, per tant cobra importància aquest gran partit que tenim el diumenge a l'estadi del Camp Nou a partir d'un quart de cinc, Barça-Atlètic de Madrid. El Barça no està bé ara mateix i l'Atlètic de Madrid que arriba sens dubte en el millor moment de la temporada. Recordo que el Barça li treu 11 punts al Real Madrid a la classificació i 13 a l'Atlètic de Madrid. Bones notícies per Xavi, que per fi podrà recuperar a De Jong i a Pedri, aquest segur, i veurem si hi ha alguna opció també que Dembélé entri a la llista de convocats. Parlarem d'aquest aspecte esportiu i també parlarem de la trobada a les últimes hores de Joan Laporta amb el president de la UEFA, Alexander Ceferin, a Eslovènia. Laporta l'ha anat a visitar allà per explicar-li cara a cara com està el cas Negreira i per frenar una possible sanció de la UEFA al Barça. T'haig de dir, Sergi, que el club són molt optimistes i creuen que no hi haurà sanció, que la UEFA no deixarà el Barça sense participar a la Champions la propera temporada. Seria una gran notícia.
Sí, exacte, exacte.
Això al Barça i a l'Espanyol, una autèntica final. Tenim aquest vespre a Cornellà al Prat a partir de les 9 de la nit, Espanyol-Cádiz, partit vital en la lluita per evitar el descens. Ha respost l'afició de l'Espanyol. Em sembla que tindrem una de les millors entrades dels darrers temps a l'estadi de Cornellà al Prat. A més, parlarem també de la Champions femenina, que demà el Barça juga al camp del Chelsea, demà a 2:45 al partit d'anada de les semifinals de la Champions, i també un dia més pendents de la jornada al Godó. Avui tenim jornada de quarts de final. El partit més destacat és el que enfrontarà no abans de les 4 de la tarda a Alcaraz i Davidovic.
Menú apassionant, 3 i 5 Esports Cope. Joan, no marxis gaire lluny, que deixo ja el micròfon.
Perfecte, gràcies, Sergi.
I com sempre, a partir de les 7 de la tarda ens aporta la mirada, doncs, al vespre, de l'anàlisi dels temes que hem anat tocant aquí a Cope Catalunya al llarg d'aquest divendres i també doncs, aquesta prèvia de Sant Jordi. Pràcticament avui ja som Sant Jordi. Ja hi ha aquesta atmosfera als carrers i més a les 7 de la tarda, quan podem estar passejant, mirant llibres i escoltant a Montse Rodríguez. Montse, benvinguda, bona tarda.
Bona tarda, quina combinació, eh?
Fantàstica.
Només ens falta el drac. Bueno, doncs, com bé deies, avui farem un recull de tot allò que s'està parlant al llarg de la programació de Cope Catalunya i Andorra i, com no, ens farem ressò del tema de la nova llei de la vivenda i, sobretot, volem saber exactament com afectarà això a l'inquilí i al propietari. Hi ha moltes novetats, parlem del topall del preu del lloguer i també parlarem d'allò que fem quan lloguem un pis a una agència que s'ha de pagar unes despeses, etc. Doncs això s'elimina. Així que, de moment, és una cosa positiva, sobretot per l'inquilí, i també en parlarem de la discriminació que hi haurà entre les diferents comunitats autònomes. Això i més ens explicarà l'Helena Gallardo, que és de l'Associació Espanyola de Personal Shopper Immobiliari. També hi ha personal shoppers, però del tema del totxo. Això serà un dels temes que tocarem i també ens anirem fins a les presons, perquè les presons catalanes, Sergi, és el malson dels funcionaris de presons. Reclamen més mitjans i que es garanteixi la seva seguretat a la feina. Hem de dir que Brians és una de les presons, diuen, més perilloses de Catalunya, a banda de l'overbooking que hi ha ara mateix. Ens ho explicarà tot plegat l'Alberto Gómez, que és el coordinador del CESIF, la Central Sindical Independent de Funcionaris a Presons de Catalunya. I acabarem parlant de discapacitats i els problemes que tenen per banyar-se a les platges de Barcelona. Després t'ho explico.